L'habitació dels pares, amb Núria Lleonart.
Les 9 de la nit. On som? A l'habitació dels pares. Benvinguts i benvingudes a tots i a totes. Un altre cop aquí, jo, la Núria Lleonart, i evidentment acompanyada, sempre molt ben acompanyada. Aquells que ens heu seguit durant tot el curs escolar, ho parlaré així perquè per mi els anys són els cursos escolars, doncs tots aquells que ens heu anat seguint haureu pogut comprovar que hi ha hagut un tema que és l'únic tema que hem tocat dues vegades i avui el tocarem un tercer, que és el digital natiu. Com bé deia, els que ens heu pogut seguir heu pogut notar que aquest tema l'hem treballat amb adolescents, l'hem parlat amb adolescents, l'hem parlat amb mestres, però encara no havíem pogut parlar-ne amb pares. Avui és el dia. Avui és el dia que parlarem de com se senten els pares dels digital natives tinguent aquests nens, que anomenem així. De fet, últimament reconec que sembla que només els anomeni jo així, però no és veritat. Sé que és veritat que molts de vosaltres, això sí que és veritat, heu descobert aquest terme a partir de la ràdio. Pels que no ens heu escoltat abans i ens esteu escoltant avui, el refresco. Què significa digital natif? El digital natif és una etiqueta que s'ha posat a una generació de nens nascuts a partir de l'any 85 per, d'alguna manera, escenificar que aquests nens han fet un canvi generacional en la seva manera d'aprendre. És a dir, utilitzen unes altres funcions cerebrals diferents a les que utilitzàvem nosaltres. I què està passant? Què estem fent nosaltres? Doncs res al respecte. Una de les causes que últimament s'està anomenant com a principal factor de fracàs escolar en països anglosaxons, com sabeu, evidentment jo estimo molt els països llatinoamericans i mediterranis, la nostra manera de viure és genial, però també és cert que els països anglosaxons estudien moltíssim quines són les problemàtiques que envolten el procés d'educació. Doncs Estats Units i Anglaterra, com a països pioners en aquest sector, han fet llargs estudis els quals demostren que aquests nens aprenen a través de mecanismes molt diferents. I nosaltres els estem donant l'educació, o l'aprenentatge, millor dit, de la mateixa manera que l'apreníem nosaltres. És per això, ells acaben pensant que és una de les principals raons del gran fracàs escolar. Quan dic gran, penseu que els països que han començat a iniciar tots aquests estudis seriosos a nivell neurològic, a nivell pedagògic, no tenen la taxa de fracàs escolar que tenim nosaltres. Nosaltres estem al voltant del 25% i, en canvi, els països anglosaxons ha pujat al 10%, 8-10% i ja es posen les mans al cap. S'han engegat tota una espècie de discussions per intentar averiguar què és el que està passant. I resulta que el que han averiguat és senzillament això. Estem davant d'un canvi generacional en l'espècie. Una mica semblant a quan caminàvem a quatre potes i vam començar a caminar a dues. Que sigui un canvi generacional significa que és millor? No ho sabem. No ho sabem perquè exactament encara no podem entendre de quina manera funcionen aquests nois i noies, aquests nens i nenes. Per tant, tampoc podem valorar si és millor o pitjor que el que tenim ara. Però el que sí que és cert és que és una realitat. Però aquesta realitat no està sent contestada des de l'entitat educativa. No m'estic posant en escoles, no m'estic posant en pares, sinó que és algo que va molt més enllà, és a dir, un concepte que hauríem de començar a pensar com a societat, a demandar com a societat i a mirar-nos-ho, no? Últimament, a més, a mi, ja us, també per qui no m'ha escoltat, doncs pot dir, què està dient aquesta noia? És una de les meves obsessions, jo m'agraden molt els nens i les nenes, m'agraden molt les persones, i des de que vaig començar a treballar en aquest sector, diguéssim, de l'educació o de la psicologia clínica, vaig percebre que alguna cosa estava canviant i que alguna cosa passava, i que a més no estàvem ajudant aquests nens. Aleshores, m'he dedicat moltíssim a investigar què és el que s'està fent en altres països. Realment els resultats són sorprenents. Hi ha una persona als Estats Units que es diu Mark Prensky, que justament és com en aquests moments el gurú de tot aquest moviment, que ha dirigit infinitat d'estudis que demostren d'una manera molt clara, és a dir, incontestable, que totes aquestes afirmacions que jo de 10 anys cap aquí vaig sentint cada vegada més dels professionals de l'educació, que són afirmacions com aquests nens d'avui en dia ja no es concentren igual que els d'abans, aquests nens d'avui en dia tenen masses coses a l'abast i per tant no poden fer les coses correctament, perquè quan no és l'ordinador és la música, aquests adolescents que només fem que queixar-nos però és que resulta que no poden estar ni 5 minuts atents a classe si no tenen la música als auriculars amb la música connectada, no hi ha implicació, no hi ha el que és el valor de l'esforç en aquests nens, etcètera, etcètera, etcètera. Aquestes afirmacions cada vegada estan havent-hi d'una forma més massiva, doncs resulta que tenim resposta a tot això i que són estudis que desmenteixen aquestes percepcions que tenim, perquè nosaltres continuem mirant-nos els, aquests nens, a través del prisma del qui aprèn d'una manera determinada, però ells aprenen d'una altra manera. Exemples més clars. Als Estats Units es va fer un estudi amb 35 escoles, és a dir, no estem parlant ni d'una, ni de quatre, ni de 20, sinó 35 escoles, en el qual es va adaptar el currículum, és a dir, totes les matèries o tots el conjunt d'aprenentatges que s'ha d'aprendre durant un curs que està marcat com que a quart hem d'aprendre a fer això, per exemple, es van adaptar en comptes de llibres a través de videojocs. És a dir, tota la matèria de naturals, tota la matèria de socials, de medi, en diuen ara, la matèria de matemàtiques, de llengua, es van, en comptes d'utilitzar llibres, va haver-hi tota una feina d'uns professionals que hi havia psicòlegs, pedagogs i, sobretot, dissenyadors de videojocs, acompanyats, és cert, perquè al final, si no t'acompanyes de la gent que es dedica a fer videojocs, com pot ser la Sony o com pot ser Apple, doncs, evidentment, no em vas a trobar un dissenyador de jocs amb cara i ulls, no? Van dissenyar tot el que és el currículum dels nens d'aquell curs en videojocs. I a 35 escoles van canviar la dinàmica d'aprenentatge antiga d'un mestre que és el que té el coneixement i el donen als altres nens mentre els nens escolten, etc, etc, sinó que van canviar completament la dinàmica i amb altres 35 escoles no van fer aquest canvi de dinàmica, tot en el mateix curs. Resulta que al finalitzar el curs, els nens que havien après a través d'aquest nou mecanisme havien augmentat el seu coneixement en matemàtiques un 35% per sobre dels que ho havien fet en el mètode de sempre, el tòpic, el que coneixem nosaltres. Havien disminuït els casos de diagnòstic per dislèxia més d'un 25%, és a dir, només quedava un o dos nens per dislèxia, amb dislèxia per classe, que és el que teòricament és normal. Els dèficits d'atenció, els trastorns per dèficit d'atenció amb hiperactivitat, també havien baixat més d'un 70%. I l'aprofitament, sobretot en quant a entendre els problemes matemàtics i l'algorítmia, havia augmentat més d'un 45%. Davant d'aquestes dades, el que significa és que els nens que havien après a través d'aquest mètode havien après més i millor. I, en canvi, els que havien après amb el mètode tradicional havien donaven els números de totes les escoles, d'alguna manera, del món. Un altre estudi que em sembla molt interessant, però molt, parlava justament de l'atenció. L'atenció és un factor que amb els digital natives està molt en entredit. Constantment tenim molts mestres demandant que són nens que no saben estar atents, pares que també ens comenten que és que no poden fer una sola cosa i, clar, no es poden concentrar en una sola cosa, n'han de fer 300. Però som nens multitasca. Multitasca què vol dir? Que fan moltes coses i no en fan cap de bé? Doncs no. Multitasca vol dir que són capaços de fer més de 3 coses alhora i fer-les totes 3 bé. Millor dit encara, són nens que per estudiar necessiten tenir l'ordinador a prop, escoltar una mica de música i poder tenir els apunts. Si no tenen aquests 3 focus de concentració, no poden concentrar-se. Aquest estudi, que per mi em sembla el més interessant de tot, eren nens de 5 anys, al qual se'ls va posar a mirar la tele. Hi havien uns nens que només, en la sala només hi havia una tele, i en canvi, uns altres nens que en la sala hi havia tele i joguines. Evidentment, la primera sensació que tens és, val, doncs si un tenien joguines, segurament són els que menys s'hauran enterat de què passava mentre la pel·lícula funcionava a la televisió. Doncs resulta que a l'acabar l'estudi, és cert que amb quantitat de temps mirant la tele, els que no tenien joguets i havien estat més temps mirant la tele, i en canvi els que tenien joguets no hi havien estat tant temps, molt menys temps. Uns hi havien estat el 75% de temps mirant la tele i els altres un 35%. Perdoneu, m'he equivocat, un 55% de temps mirant la tele. Però resulta que a l'hora de preguntar-los què estaven fent a la tele, van contestar més positivament i sabien millor què estaven fent a la tele els que havien tingut joguets que els que no n'havien tingut. Per tant, els que tenien doble tasca a fer havien sabut focalitzar l'atenció en allò que realment era important. I en canvi, els que no tenien joguets havien estat atents una estona, però s'havien avorrit i havien desconnectat. Per tant, això ens demostra que, i tant que tenen atenció, el que passa que la manera en què els hi estem donant l'aprenentatge amb ells els avorreix i fa que desconnectin. Aleshores, mira, és que m'acaba de veure una amiga per aquí, perquè ja sabeu que ara la ràdio està oberta i m'he despistat perquè acabo de veure una amigueta d'aquelles meves que passaven per aquí. Aleshores, què vull dir amb tot això? Que només afecten a l'aprenentatge? Doncs no. Justament, també afecten la seva manera de relacionar-se. Això també els que no m'heu escoltat abans no ho sabeu, però els que sí ja sabeu què diré ara. També estan molt preocupats perquè els adolescents no surten de casa, perquè estan tot el dia enganxats a l'ordinador. La primera cosa que dic és, i el Messenger, i això del Facebook, i què és això de tenir tants amics, i de penjar fotos, i la intimitat on queda, etc. Bueno, primer, el Facebook és la seva plaça de la vila. Els nens en el Facebook hi tenen com a amics aquells que són coneguts. No tenen en el Facebook desconeguts. No xategen en el Messenger amb desconeguts. Potser alguna vegada se'ls hi cola algú, però de la mateixa manera que quan jo era petita i la meva mare em deia no agafis caramels d'un estrany, no et paris a parlar amb gent desconeguda, això és el que ells també han après a través del Facebook. Està clar que no tenen encara una educació per entendre que certes fotos no s'han de posar. Però és que en tenen ells la culpa o la tenim nosaltres que no entenem la seva manera de relacionar-se i per tant no sabem com educar-los? Totes aquestes preguntes les deixo a l'aire. Per nosaltres és un món completament desconegut i resulta que no els hi estem donant l'opció d'educar-se en aquest món que és el seu i és el que per sempre més arrossegaran. Per això també hi ha una frase molt cèlebre d'un pedagog francès que diu que hi hauran unes generacions perdudes i que fins que els digitals natius no siguin adults i puguin governar, no tindrem estratègies per educar els digital natius en el seu propi món. També m'agradaria introduir el terme immigrant digital. Nosaltres som immigrants digitals. És a dir, la gent que ens hem sumat al carro, la gent que hem vist aquesta inquietud, el que hem fet és senzillament intentar adaptar-nos a la seva vida. Però estem curts, no tenim les capacitats que tenen ells. Aleshores, bueno, ens denominem immigrants digitals. Dit tot això, un altre dia podem aprofundir-ne molt més. De fet, estic pensant fer una xerrada oberta a tothom per justament parlar-ne d'això. No em voldria enrotllar més, sé que m'apassiona aquest tema i ho sabeu, però m'agradaria donar pas als pares, perquè crec que acabo de, d'alguna manera, abocar un gerro d'aigua freda al qual doncs dius, bueno, i ara aquí que, com ho faig? No? Primer de tot, saludar-vos. Hola.
Hola, què tal? Soc la Sandra, torno a venir, encantada sempre de venir. I bueno, jo tinc el David de 10 anys i la Sílvia de 5. I la Sílvia encara està una mica de costat d'aquest tema que treus avui, però el David ja comença a tenir històries, no? I a vegades em sorprèn. Per exemple, l'altre dia el veig que està veient la tele i jugant a la vegada a la Nintendo. I jo deia, però no et maten a la Nintendo quan jugues i mires a la vegada a la tele? Com pots fer aquestes dues coses? I jo li deia, paga una cosa o l'altra perquè no t'enteraràs. I jo deia, no, si jo estic veient els dibuixos animats i jugant a la Nintendo i m'estic enterant de les dues coses. I em sorprenia, dic, pues jo no podria, no.
Sí, és curiós. De fet, jo també recomano a tots els pares que no ens hagueu sentit que recupereu justament el programa d'adolescents del qual parlàvem amb els adolescents d'aquest tema. I és molt curiós com ells ho enfoquen. Els adolescents que teníem aquí em deien, mira, Núria, jo segueixo una sèrie que es diu 24, o bueno, ara hi ha aquesta, la del salir de classe, bueno, una d'aquestes era. Diu, al mateix temps que estic fent el treball de medi i al mateix temps estic xatejant amb dos amics pel Messenger. I ho fan ho fan i treuen excel·lents aquests adolescents que jo tenia l'altre dia aquí a la taula. Són capaços i et diuen, si m'apagues la música, aleshores em perdo. I et quedes absolutament al·lucinada. Però és cert que és la seva manera de treballar, no? Bona nit, Cristina, ja dic jo, tenim la Cristina
bona nit.
Aquí. Vosaltres teniu nens de 5 anys, tu, Sandra, em dius, ala, encara no, tal. Bueno, només us he de dir una cosa. És tan bèstia aquest canvi que s'està produint que fins i tot a nivell psicomotriu també han canviat els nens. Els nens de 5 anys, i molta gent em diu, és per repetició això. No, no és per repetició. Molts nens, perdoneu, amb un any, veuen un mando i saben perfectament que han de pitjar.
Sí, sí, sí.
Val? És a dir, molta gent em diu, bueno, això és per repetició perquè tots els grans pitxem. No, 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 no. No és per repetició. Ells són nens molt bons en apretar, però en canvi són molt dolents en fer la pinça. El que nosaltres sí que sabíem fer i que tothom es preocupava, encara aquest nen no sap fer la pinça, doncs ara resulta que la majoria de nens no saben fer la pinça, perquè ells, el seu sistema cerebral neuronal, els impulsa a apretar un botó. Val?
El David, per exemple, quan els avis li van posar el TDT, no? I tot això, no s'entenen els pobres. I bueno, quan se'ls descodifica no sé què, pues, ostres, això haurà de venir el meu home, no? El seu fill, haurà de venir l'Agus, perquè clar, és informàtic i me col·locarà això, que no m'entero, que hem perdut els canals, agafa el meu fill de 10 anys, deixa avi, ja t'ho col·loco jo, i li busca els canals i no sé què, dic, a més, quin vols a favoritos? Què vol dir això de favoritos? Sí, sí, que te col·loco els canals que tu veus més, te'ls poso a favoritos, vinga, va, i un domini que dic, jolín, i jo no m'entero a la meva tele, no?
Sí, sí, sí.
I sí, una soltura que, bueno, jo per exemple, per estudiar, jo ja m'agradava tenir la tele posada i escoltar-la de fons. M'havien fet un quarto per estudiar i jo no volia mai ser allà. Jo faig els deures molt bé al menjador, però és que el menjador no és el puesto. Dic, però és que així sento la tele, però és que llavors et distreus. Dic, no, faig els deures molt bé, jo sento la tele i faig els deures. O sigui que ja era un inici, em sembla a mi, d'això que li ha arribat als nostres fills, no?
Sí, sí,
i el meu fill, pues sí, si té soroll i té no sé què, té no sé quan, està treballant,
està
jugant, està fent, i està fent tres coses a la vegada.
I necessiten el que comentàvem, que també hi éreu vosaltres en el programa de les colònies, l'aprenentatge vivencial. Moure's quan aprenen, tastar, provar, olorar, tocar, notar. Són nens molt més mecànics, podríem dir-ne. O sigui, no mecànics en el sentit de més alemanots, sinó molt més experimentals. Ells no tenen un aparell que se'n diu, un aparell d'una xarxa, que hi ha tots els coneixements abocats, que se'n diu internet, per exemple, la memòria. Aquests nens no la tenen tan pronunciada com nosaltres. Per una senzilla raó, no la necessiten. Jo sí que fa uns anys necessitaven recordar-me'n de per on passava el riu Pisuerga, però ells no. Ells, el riu Pisuerga, si volen saber per on passen, se'n van al Google, ho col·loquen, i en dos segons saben per on passa. Aleshores, no necessiten l'ampollada, no necessiten totes aquestes dades, perquè ja hi ha un cervell extern en el qual hi han dipositades les dades. Necessiten entendre-les, i les entenen de forma vivencial. Clar, completament diferent del que tenim avui en dia a les aules. Aquest, el Marc Prensky deia, el problema no és que els videojocs siguin dolents, diu. Els videojocs en si no són dolents, són una eina fantàstica i hauríem de perdre la por als videojocs. El que passa és que els immigrants digitals hauríem de començar a diferenciar els educatius dels no educatius, val? Però el videojoc, a més també hi ha estudis que diuen aquests nens aprenen més amb les 3 hores setmanals que es passen jugant als videojocs que amb les 6 hores diàries que van a l'escola. Cosa que fa reflexionar, eh? Jo amb això no estic dient que els mestres no serveixin per res, no estic dient això, sinó que el sistema ha de canviar. Vosaltres que teniu fills amb 5 anys...
La meva ja en té 6. I prefereix el seu pare, perquè ell és l'informàtic.
És més tecnològic.
El que sap tocar el botó. Jo, espera, quan vingui el pare, potser ha sigut un fallo meu també, quan vingui el pare, perquè jo ara juego de niñas, como pintar princesas i no sé què, aquí arribo. Però amb el tema diàbolo, que ara ja ha començat amb el diàbolo i la màgia pel mig, no sé on te l'haig d'anar a buscar. Val? I una de les coses que diu el meu home, que inclús li va exposar a la mestra d'ella, és, jo estic molt content i estic molt orgullós i molt satisfet de que de petit em fessin anar al meu carrer ràpid
sí.
a aprendre.
Sí.
I ara no es fa.
No es fa.
Sí. Quan l'eina del futur és un teclat a l'hora de bellugar-te, de buscar informació, de comunicar-te, d'expressar-te, com pot ser que els deixem... És que estem parlant d'un parell o tres d'hores, o d'un... Com és que a l'escola, no, quan hi ha programes d'ordinador, on te surt per poder-ho aprendre?
Sí, sí.
Com pot ser que deixem que els nens vagin amb el dit?
Amb el
molt
dit.
Ràpid que vagin, val? Però dius, ostres, i ella es va quedar una mica així de pedra dient, és veritat, si realment sí que ho trobem a faltar, no? Però en cap moment ningú se li ha ocorregut d'exposar-ho ara a les escoles, no? No estem parlant d'un trimestre, estem parlant de... És que és una superàpid,
sí, sí,
no?
Sí, sí, són dues setmanes.
Jo, sí, jo també
sí,
vaig fer.
Sí, en dies són quatre dies. Sí.
I dius, com és que això ha desaparegut, no? I es dona per fet que tothom en sap, perquè clar, ell és una màquina. Jo haig de fer alguna cosa, li dic, fes-m'ho tu, perquè fa clac, 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 i ja està. I jo m'ho haig d'organitzar una mica, no?
Clar, amb aquesta reflexió, a veure, jo amb això sóc una mica provocativa, provocadora, diguéssim, millor dit, sóc una mica provocadora. A mi em fa molta gràcia que avui en dia tu li dius a una gent, no... amb gent, no, utilitzes teclat QWERTY i et diuen QWERTY? Dius, perdona, el teclat QWERTY és el teclat de tota la vida de les màquines d'escriure que si t'hi fixes la primera fila de lletres, si ho llegeixes, posa QWERTY perquè hi ha la Q, la U, la E, la R, la T i la Y. És cert que hem com tapat els ulls a aquesta realitat i que estem davant d'uns nens que demanden... Tu... a més, Cristina, feies una aportació molt, molt bona, que és, va més amb el meu pare, amb el seu pare, perquè són més tecnològics els homes. A les noies ens costa més agafar la tecnologia. Els homes no, els homes són molt més de joguets, sempre dic que són més capritxosos.
Jo perquè m'he columpiat, perquè com que ella dominava, ja allò de, ja m'ho faràs tu, saps? I era com, i ella ha insistit, i jo m'he anat introduint, i m'he vist obligada a saber el que estava fent la meva filla.
Important.
És a dir, automàticament dius, ostres, el que no puc fer és quedar-me enrere i no saber negar-me a aquest món.
Què està passant en aquest món?
Jo sóc molt hippie, no necessito això, no, perdona, això és el que hi ha ara. Necessito l'aire per respirar, també necessito saber com funciona.
Com funciona?
Això.
Perquè així es podré educar, és a dir,
clar.
Jo l'altre dia una mare em deia, estic molt preocupada, estic molt preocupada, estic molt preocupada, va, per què? Perquè és que la meva filla de 4 anys, quan arriba del col·le, fa els deures, però després es connecta a l'ordinador i s'està una hora a l'ordinador. Estic molt preocupada perquè està enganxada a l'ordinador. Aleshores jo li vaig dir, bueno, primer, jo amb això no vull dir que els nens s'hagin de passar el dia a l'ordinador, justament el que hem de fer és educar-los, ensenyar-los que allò és una eina de treball. Però la meva primera pregunta és, què fa ell en l'ordinador? Dibuixem el Paint, em diu. Dic, ah, dic, una pregunta, si jo demà vinc a casa teva i li regalo uns colors, val? Una paleta de colors, però amb infinitat de colors, i un bloc de dibuix, i la teva filla, quan acaba de fer els deures, cada dia es posa a dibuixar, què em diràs? Em trucaràs preocupada dient-me que la teva filla s'ha enganxat al dibuix, al bloc de dibuix que li vaig regalar? I em diu, no. Dic, que no? La teva filla dibuixa, només dibuixa, sí. Doncs està fent això, dibuixant amb la seva eina, l'eina que ella coneix. Ella la pinça, no la domina bé, però en canvi sí que domina bé el clic del ratolí. Psicomotriument, això feu la prova a casa, nosaltres treballem amb ordinador, perfecte, de tant en tant, quan estàs amb la mà al ratolí, de tant en tant has de girar i mirar-te la mà del ratolí per saber exactament on està de la pantalla. Fixeu-vos que els nens no ho fan mai. Mai tenen la necessitat de mirar què estan fent amb la mà, perquè saben perfectament què és el que estan fent només mirant la pantalla. Està dibuixant, està dibuixant. Aquí podríem entrar en conflicte de dir, cal que la teva filla dibuixi una hora cada dia? Això és el conflicte. No si és amb l'ordinador o no amb l'ordinador. O sigui, i apunteu les dues d'una cosa que a mi em sembla molt interessant, que és, això és el que hi ha. Si volem educar correctament en el funcionament de la tecnologia als nostres fills, ens hi hem de posar. Ens hi hem de posar.
A veure, jo sóc administrativa, llavors jo vaig també anar al meu cor ràpid i faig servir tots els dits. La setmana passada li dic a la meva neboda, que ara farà 17 anys, escriu molt de pressa i tot, però amb dos dits, no? I li vaig comentar, per què no aprens a fer-ho amb tots els dits, aniria superràpid. No, però si jo ja vaig bé així, mira, va, que et comento aquest treball que he fet i un PowerPoint, no sé què, jo flipava amb el que fa ella, amb res, no?
Sí.
Però li vaig dir, continues per mi tenint aquesta mancança de fer servir tots els dits, no? Per molt bé que et surti el treball, jo em penso que aniràs més ràpida. I després, per un altre cantó, em fa gràcia el David, el meu nen, perquè per segons quines coses va buscar el seu pare informàtic i per segons quines coses va buscar a la seva mare administrativa.
Administrativa.
Que és, tinc que fer algo així estrany i tal, però amb el papa, que en sap més. Però tinc que passar un treball escrit a l'ordinador, llavors, mama, ajuda'm que va més ràpida, no? O anem a buscar algú també al Google i tal, pues, la mama. Llavors ja sap a quin buscar, no? Uh-huh. Per exemple, pels treballs de matemàtiques, el seu pare té una targeta gràfica d'aquestes,
sí.
I li fa molta gràcia que en lloc d'agafar tranquil·lament un paper i un llapis per explicar-li com funciona aquella divisió o com funciona aquell problema matemàtic, ho fa amb allò i queda dibuixat a la pantalla.
A la pantalla.
Allò el fascina. Llavors, quan té que fer deures, si no hi és el papa, és més avorrit fer les mates. Però si està el papa i ho fan amb allò, i aporta un interès i una motivació que no li veus quan li explica una altra persona amb un paper. I dius, és curiós, no? I les taules de multiplicar, que van ser un conflicte primer, a segon i a tercer, quan vaig descobrir una sèrie de jocs, clar, perquè nosaltres ho aprenien amb la cantarella de les taules de multiplicar, vaig buscar a l'internet una sèrie de jocs en el que, bueno, estaven les taules i quan fallaves, doncs pues feia mec, i quan no, pues sortia un os i et deia bravo, doncs pues, amb allò va aprendre les taules de multiplicar, amb un joc d'ordinador. Llavors dius, aquí està passant alguna
cosa. Un dels motius de posar-m'hi va ser perquè hi havia una amiga que no volia posar internet a casa perquè no sabia amb què es connectaria el seu fill. Val? Fill adolescent, no poso internet, però el noi anava a casa dels col·legues a connectar-se i altres i a la biblioteca i on sigui. I ella estava convençudíssima que la biblioteca no es podia ficar en lloc on no pogués ficar-se. Però clar, el desconeixement, jo aquest any, un dels meus propòsits de l'any era deixar-me de treure'm limitacions. Val? I una de les limitacions era aquesta. El que no faré serà mutilar la meva filla perquè jo desconec el mèdic. Val? I a vegades te'n dones compte, gràcies a qui sigui, en aquest cas, en aquesta amiga, de dir, no, jo no vull, no necessito haver arribat en el punt que ha arribat ella, sinó de, amb el reflexe d'ella, me n'estic donant compte de que no.
No.
I la sort de que el meu company domina molt aquest medi, no? I no té cap por. I si entrem en una pàgina que no toca, que algun cop ha passat, no? Perquè la Blancanieves s'ha convertit en un altre tipus de Blancanieves, això s'ha explicat i s'ha tancat.
S'ha tancat. Pàgina,
saps?
S'ha educat, és a dir, i podem trobar això, i tant. Ens interessa trobar això. No, que no buscàvem això. Jo ho comparo moltes vegades amb l'anada a Barcelona per primer cop, val? És a dir, quan un nen té 8, 9, 10 anys i viu a Sant Celoni, o a Cardedeu, o més igual, a qualsevol poble, l'anada per primera vegada a una gran ciutat, on per primer cop veus aquestes Blancaneus que són un altre tipus de Blancaneus, on veus algú que corre perquè ha agafat una cartera que no era la seva, s'ha equivocat, de posar la mala butxaca d'una altra, etc, etc, etc. I tu vas amb un adult que t'introdueix en tot aquest tema i et diu, això sí, això no, això està ben fet, això està mal fet. Per ells, la gran Barcelona la tenen dins d'una pantalla. I l'ideal és que tots siguem conscients de què hi ha per poder-los explicar això sí, això no. Hi havia un pedagog que deia, jo sóc molt partidària, bueno, encara no, perquè no, els adults no estem preparats per fer aquest canvi, eh? Però en el cas que hi hagi el canvi, jo sóc molt partidària de que cadascú tingui el seu ordinador. Però l'ordinador sempre s'utilitza a la sala d'estar, val? O sigui, de fet, al principi de tot aquest dilema hi havia un pedagog que deia, l'ordinador al menjador. I un ordinador per família, i tothom utilitza aquell ordinador. Tu pots veure perfectament en cada moment què està fent el teu fill, sense necessitat de fiscalitzar-lo, tampoc, no? Però els impediments per la desconeixença és el que estan fent que tots no fem aquest canvi, no? Una mica avui és una crida de socors, a dir, tenim aquesta realitat, tenim un 25-27% de fracàs escolar, que molt és donat per problemes familiars, etc. Sí, però és que estic segura que hi ha un tant per cent que està donat perquè no li estem donant les respostes que ells necessiten. Amb el Facebook, vosaltres teniu nens de 5 anys, tu, el David et començarà aviat, els hi hem de dir que no? Perquè és com si a mi els meus pares em diguessin...
Saps què deia l'Enric, el meu company? Deia, li deien a aquesta amiga, no? Clar, és que es posaran això, posa-t'hi tu. És la manera
exacte.
De saber quins amics té.
Exacte.
Posa-t'hi tu. No estàs fent res, és obert, és una història oberta. I tu sabràs cap on te va i que no. I que hi ha un moment d'adolescència, que l'estem parlant d'un nano adolescent, hi ha un moment d'adolescència que potser sí que toparà amb algú que no és tant del teu gust, però si hi ha una bona base, aquest nano ja ell mateix descartarà. Però, clar, fer, no en sé, no ho vull, no estàs arreglant. És com dir, jo no miro en aquest carrer on hi ha gent que es punxa, les drogues no existeixen. No, sabem que existeixen les drogues, que existeix l'alcohol, que existeix una sèrie de coses que, clar, no cal que et punxis per poder-li demostrar al teu fill lo dolent o lo bo o lo que sigui. No? Però, clar, de dir, tancar-te els ulls no serveix.
No, de fet, jo sempre faig paral·lelismes, intento fer paral·lelismes amb pares que, i mestres, I dic, escolteu, quan jo tenia 15 anys, em passava la tarda al banc de la plaça menjant pipes. M'hi passava la tarda, amb els meus amics. Quan jo arribava, feia els deures, i quan acabava mare, me'n vaig a la plaça. Amb qui? Amb qui vas a la plaça? No, amb Ferran de Can Catarineu, no sé qui, no sé quantos, amb la Morella... Et poden venir a buscar? Et poden passar a buscar? No per res. Us vull veure, tu t'estaràs tota la tarda amb ells, vull veure qui són, jo no els conec, i això ens ho havíem fet a tots. En el Facebook, tenir un compte al Facebook és... Vols una compte al Facebook, carinyo? I tant, te l'obro jo, perquè jo també en tinc una altra, i tu i jo som amics en el Facebook. Mhm. I aquesta és el mateix paral·lelisme de jo vull saber amb qui vas, res més. L'altre dia, a més a més, amb un programa sobre adopcions, ho comentava, no? Deia, escolta, jo tinc moltes ganes de tornar a veure els nens a la plaça, no? Perquè molts pares, és que tot el dia enganxats a l'ordinador, i jo també els hi dic, quants dies a la setmana, quan han acabat els deures, els deixeu sortir? I jo fa molt temps que no veig adolescents voltant pel poble un dimecres. Quan no tenen bàsquet, tenen anglès. Quan no, sí, on em veus, i me n'alegro molt, a més, de veritat, perquè he fet l'exercici, on em veus és allà on es patina, vale? Que allà n'hi ha, a l'skatepark n'hi ha. Però aquelles manades d'adolescents el dimecres o el juliol a les 6 de la tarda, passejant pel poble, un dimarts, fa molt que no es veu. Aleshores, no podeu sortir perquè no teniu edat de sortir i no podeu tocar l'ordinador. És a dir, ens queixem de que després estiguin connectats a l'ordinador, és l'única manera que els adolescents tenen de fer allò que han de fer a la seva edat, que és estar amb els amics. A part d'estudiar, si ets això, i si soc més dura que ningú. Però justament ho escenificaves molt bé amb el teu exemple, no?
Jo la meva neboda, que té 16, també pues, té el Facebook i em té afegida a mi com a amiga. Llavors jo veig les xurrades que posa i tot són xurrades amb els seus amics i frases que potser només entenen entre ells.
I però frases que tu també deies quan tenies 16 anys amb els teus amics.
I posa fotos amb el seu nòvio i després quedem, ens veiem i que xulo va ser l'altre dia que vam fer, no sé què, i vam anar al cine i tot és molt normal. I si ho apliques a el que faries a la plaça, pues, diuen les mateixes xurrades.
Mateixes.
Llavors, és la manera que tenen d'estar junts i de relacionar-se, sí. Només que ara ho fan amb un altre medi. No?
Medi. Mira, una altra de les crítiques que es fa a tota la tecnologia és perdem la creativitat. Jo faig una pregunta. Quan a la història de la humanitat hi havia hagut tants blogs personals, és a dir, tants escriptors, tan creatius? Tothom, bueno, tothom no, però molta gent amb ganes d'escriure, però que no trobava sortida als seus escrits, ha omplert la xarxa de blogs personals. Uns que ens expliquen com cultivar enciam ecològic. Un altre que ens expliquen on anar a comprar les millors robes dels anys 20 de Barcelona. Un altre que ens explica com està superant la mort de... És igual... Milers de blogs, un del Barça, l'altre un que és un fanàtic de la música no sé què. Quan? Quants fotògrafs hi han per la xarxa? Quants vídeos hi ha? El senyor Mourinho, lipdubs, el senyor Mourinho fa unes declaracions, no sé què, i al cap de 30 segons hi han 50.000 vídeos trucats, muntatges fets. Quants amics meus he descobert que són fotògrafs? Que els caps de setmana es dediquen a fer fotos i les pengen al Facebook. Uh-huh. És a dir, realment va en contra de la creativitat tot això? O ens ha donat ben servit un espai
on... coneixem. Hi ha molta desconeixença per si hi ha tanta desconfiança. Jo crec que van molt lligades. Desconeixement, desconfiança. Perquè jo hi havia preguntes, coses que estaves exposant ara, que jo havia exposat a casa, no? I que ja me les dien.
Retornat.
Sí. Però és el que dèiem una mica abans, no? Que hi ha una part de tu que és la que vol innovar o es vol tirar a la piscina o vol... I hi ha una part que és el que hem mamat, que això és per un altre programa, no?
Sí, sí.
Aquest nen no sé què, perdrà la vista aquí. Com pot fer dues coses alhora, no? Jo crec que l'únic problema que hi ha amb això és que ja no podrem atacar els homes de que no poden fer dues coses alhora.
Sí, sí, és així, és així, és així.
Que fins ara era, nosaltres podem fer moltes coses alhora, ells no. Ells també poden fer més d'una cosa alhora.
Seran multitask aquests homes.
Sí, perquè encara el meu home siguent informàtic no, eh? I estàs preguntant, vols sopar carn o peix? I està allà a la pantalla i... Que si vols carn o peix. Sí, sí, vale, vale, ja vull. Però, Agus, un moment, para un segon i escolta'm el que pregunto. Ai, és que no puc fer dues coses a la vegada. Estic aquí concentrat. Dic, vale. Però
és
ja
una,
el David...
és una excusa de, també de porta... que m'ha matat,
Sí, però el David porta un altre rotllo. El David i la Sílvia porten una altra història ja, no? Estan veient la tele, estan fent no sé què i la veus que està pintant però s'està que... quedant amb la copla, amb la copla de tota la tele.
I és
no?
Això, jo amb això no vull dir que la barra lliure, no. Ja. Hi han d'haver-hi unes normes, hi han d'haver-hi uns límits, però una cosa, l'únic que una mica avui intentàvem debatir o debatre és el fet de dir, escolta, voleu dir que no ens estem equivocant tots nosaltres, que no van per un altre cantó i nosaltres no ho sabem veure i no els hi sabem donar respostes? Vull dir, perquè és que és cert, aquesta realitat hi és, no la podem negar. I una altra de les crítiques que es fan en aquests nanos, sobretot, és que el programa dels adolescents era boníssim, perquè deien, és que el meu pare diu que no em comunico. Es comuniquen més que nosaltres, per escrit, a través d'una pantalla, sí.
O inclús amb el mòbil,
Sí, sí, sí.
Han creat un idioma nou.
Sí, amb el mòbil.
Però la velocitat amb la que escriuen els missatges...
Però jo
necessito
t'asseguro...
una bona estona per escriure'l i quan m'arriba un així de la meva neboda o algun més jove, dius, espera, que em concentro a veure com tradueixo això. Ah, vale, m'està dient que vale.
Però els seus amics són a través de i també molta gent diu, ja, però també a través d'aquest idioma de les pantalles és més fàcil insultar-se. I tant. I justament hem de ser-hi els adults per explicar que això no serveix per fer-ho d'aquesta manera. Val? És a dir, no hi ha més conflictes que abans. Hi ha el mateix. És més, amb aquests nanos també era molt divertit perquè deien, sí, jo no sé per què es preocupen, perquè ara és més controlable. Perquè si jo a l'hora del pati et dic imbècil, pot ser que el mestre no em senti. Però si tu ets tan tonto d'escriure en el Messenger, jo ho puc imprimir i la prova ja està feta. Realment és més controlable ara aquestes coses, vale? Però perquè s'insulten a través del Messenger, no han d'utilitzar el Messenger. No, els hem d'educar a utilitzar el Messenger. Però per altra part, és veritat que són més carinyosos que mai entre ells. Jo veig converses a través del Facebook que s'acaben de veure a l'escola.
Sí,
han estat jugant junts a l'hora del pati. És a la tarda i encara m'estimes com m'has dit abans que m'estimaves entre amigues. I és genial, perquè és molt més fàcil exposar els teus sentiments més profuns
per
quan
escrit.
No veus la cara de la persona.
I per escrit t'expresses diferent.
Clar, sí, que aquí també la comunicació, jo desmuntaria aquest tòpic.
Sí, a més, donen èmfasi a les frases amb els emoticons, que ja és
ja
la repanotxa.
Sí.
És, estic supercontenta o el que sigui, que mira que ha provat no sé què, i amb l'emoticono ja somrient i superguai, no? I sí.
Bueno, mireu, fem una cosa, anem-ho deixant aquí també avui. Només era veure-us les cares, veure les cares que posàveu quan us deia tot això, perquè jo m'he convertit en una autèntica, deixeu-me utilitzar una paraula anglesa per definir-me, una autèntica hooligan d'aquest canvi de metodologia que crec que necessitem tots i sé que els oients que m'esteu escoltant i que m'heu seguit deveu estar dient que pesada que és la Núria, que és la tercera vegada que ens assegurem aquesta història. Ja, doncs us en sortiré moltes més, prepareu-vos. Bé, moltes gràcies, Cristina.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Sandra. Ens veiem aviat. Espero comptar amb vosaltres la temporada que ve, que en principi l'habitació dels pares sabem segur que segueix. I bé, m'heu plantejat allò fora de micro molts temes que crec que l'any que ve podrem continuar fent tota la temporada amb les vostres idees. Moltes gràcies.
Gràcies, bona nit.
I gràcies a vosaltres, que sé que sou molts els que cada dimecres ens escolteu amb molt de carinyo, i demanar-vos que ja que s'acaba la temporada que ens enviéssiu algun mail a radio@sansaloni.cat, bueno, donant una mica la valoració del programa, que us ha semblat, que us ha semblat la temporada, la dinàmica del programa, i bé, quins temes us interessaria l'any que ve tocar, i també idees per fer aquest programa una miqueta més amè. Estem disposats, oberts a tots, a que ens envieu contes que jo pugui llegir, a que ens envieu vídeos del YouTube que escenifiquin alguna de les coses que expliquem, a que ens recomaneu cançons per obrir programes que també expliquin i o representin d'alguna manera el que aquí fem, que és intentar millorar la vida dels pares i les mares de Sant Celoni. Dit això, espero les vostres opinions, repeteixo, a radio@sansaloni.cat. Fins aviat, adéu-siau.